Copa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posar fre a la multireincidència amb una reforma del nou Codi Penal a fi que els delinqüents reincidents deixin de riure's de la policia i també de la justícia i dels ciutadans també. És una petició que han fet el govern de la Generalitat i el Ministeri de l'Interior, l'alcalde de Barcelona, la jutge degana de la ciutat comtal i el degà del Col·legi de l'Advocacia de la capital catalana. Aquest últim va posar sengles reformes per tallar d'arrel la multireincidència i també les ocupacions. Dit en altres paraules, diferents sectors professionals i polítics, també comercials i cívics, han coincidit no fa pas gaire en exigir reformes per fer front als multireincidents. I no és d'estranyar, la sensació d'inseguretat que inquieta els barcelonins és prioritàriament causada pels furts que suposen el 48% dels delictes comesos a la capital catalana. Per definició, tots els multireincidents acumulen en el seu historial nombrosos delictes, però alguns els acumulen en una enorme quantitat. Els Mossos i la Guàrdia Urbana van detenir l'any passat, 2023, a 25 d'aquests reincidents, un total de 893 vegades, ni més ni menys, la qual cosa dona una mitjana de més de 35 detencions per cadascun d'ells, gairebé 3 per mes. I és probable que no fossin detinguts totes les vegades que van delinquir. Les estades carceràries, quan es donen, solen ser molt i molt breus. De totes les frases que sobre el tema hem escoltat els últims dies, les últimes setmanes, em quedo amb la del degà dels advocats de Catalunya, Jesús Maria Sánchez, que demana endurir les penes quan en roben, per exemple, el telèfon mòbil, ara castigat només amb una multa. Sánchez considera que és un robatori de la nostra pròpia vida, ja que atempta contra el dret a la privacitat i això hauria d'estar castigat amb penes molt més dures que no pas aquests 400 euros de multa. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Repassarem notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Notícies com aquestes.
Comencem explicant que la policia ha detingut almenys dues persones en un dispositiu policial per tràfic de drogues i falsificació de moneda a Tarragona. Hi han participat 150 efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i s'estan fent entrades a diversos municipis. I gairebé 700 dones s'han inscrit a la darrera convocatòria de bombers, la xifra més alta registrada fins ara. Es tracta de la segona convocatòria en què s'aplica la reserva de places del 40%, que actualment representen un 2,8% del personal. I hem d'explicar que el bisbat de Girona ha vinculat la caiguda d'alumnes que fan religió a una ignorància sobre el patrimoni. En concret, dels 117.000 alumnes aproximadament que poden triar fer una assignatura a la diòcesi, només han optat per fer-la un 24,62%. Una dada que preocupa, ja que manté la tendència a la baixa dels darrers anys. I, a més, també és una xifra que es nota entre el professorat, ja que aquest també s'en ressent i fa que no es pugui impartir per falta de docents. I en transport hem d'explicar que el tram entre les parades de Bogatell i Barceloneta de la línia L4 de metro de Barcelona quedarà tallat des del dijous 28 de març fins al dilluns 1 d'abril per unes obres a l'estació de Ciutadella en Vila Olímpica. En quant als serveis alternatius, TMB diu que habilitarà un servei de bus especial que cobrirà aquest recorregut. I hem d'informar també que les biblioteques de Barcelona han tancat el 2023 amb més de 5 milions de visites, un 17,5% més que l'any anterior. El préstec també va augmentar un 8% respecte al 2022 i 8 de cada 10 documents prestats són llibres. I avui acabem explicant que el Saló de l'Ensenyament ha obert aquest dimecres les portes i un dels serveis més demandats és l'orientació individualitzada. La previsió és superar fins diumenge els 100.000 visitants de l'any passat.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dimecres d'ambient agradable, temps sense grans canvis importants, sol i temperatures d'hivern, però força suportables al pic del dia. Aquesta setmana, però, acabarà amb una pujada molt clara de temperatures que ens portarà directament a un ambient de plena primavera. Al cap de setmana s'esperen temperatures entre els 22 i 27 graus a les comarques interiors i al voltant dels 20 a la línia de la costa. Tant dissabte com diumenge hi haurà algunes bandes de núvols, però sense pluja. I ara coneguem com està la xarxa viària amb la Sílvia de l'Ama. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Compte perquè en aquests moments la C31 a Sitges, en sentit Barcelona, s'ha totalment tallada la circulació i en sentit el Vendrell, on hi ha retencions de 2 quilòmetres perquè hi ha l'accident en sentit contrari. Per tant, molta cautela si us desplaceu cap a aquesta zona. Recordem també que en aquesta C31, però al Prat, hi ha un carril tallat per unes obres on es creen 3 quilòmetres de circulació lenta. Pel que fa a la B10, encara tenim lentitud per un accident en sentit al nus de la Trinitat, en concret en el tram comprès entre la ciutat vella i la zona franca, aproximadament. Per tant, demanar-vos cautela també en aquest punt. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què pot passar a la política catalana si avui no s'aproven els pressupostos de la Generalitat? Aquesta és la pregunta que planeja Hores d'Ara sobre l'hemicicle del Parlament, on es debaten les esmenes de la totalitat als pressupostos per aquest any. A Hores d'Ara, el govern no té els suports necessaris per tirar endavant els seus comptes. En aquest sentit, Pere Aragonès només té el suport dels seus 33 diputats i els 33 del PSC, tot i que aquesta suma continua sent insuficient, ja que li falta el suport d'un altre grup parlamentari o almenys la seva abstenció. Esquerra i el mateix govern han intensificat aquest matí a la cambra els contactes amb els comuns per tal que aquests donin suport però sense cap resultat positiu. El grup que lidera Jéssica Albiach insisteix que només canviarà la seva posició si el govern retira el projecte del Hard Rock a les comarques de Tarragona. Les negociacions amb Junts també han fracassat. I què pot passar a partir d'ara? Doncs prorrogar els pressupostos de 2023 o anar a unes eleccions anticipades. Caldrà esperar per a les votacions, ja que, com sempre, a la política catalana l'últim minut i l'últim segon tenen molta transcendència i molta importància. Sergi Tor, ha estat un matí d'atenció, de molta atenció al Parlament. Com està la ciutat hores d'ara?
Doncs una sessió de retrets, de dures crítiques en un clima de desconfiança que deixa Pere Aragonès a hores de prendre una decisió. Si no hi ha un molt improbable acord hores d'ara amb els comuns aquesta tarda, el president de la Generalitat haurà de prorrogar pressupostos o bé avançar les eleccions al Parlament. La primera a prendre la paraula ha estat la consellera d'Economia, Natàlia Mas. Mentre defensava els comptes com expansius i socials, acusava als comuns d'electoralisme i d'agafar el projecte de Hard Rock com una excusa pel no.
Que no hi ha ni un euro destinat a cap casino. Alguns han preferit ignorar-ho, com també ignoren que l'any 2022 van votar uns pressupostos que sí que tenien una partida de 120 milions d'euros per Hard Rock. Com se'n diu d'això? Jo crec que ho podem qualificar com incoherència i electoralisme.
I amb la necessitat del govern, els comuns tenen la clau. Expectació pel discurs de la seva portaveu, Jéssica Albiach. Ha estat unes paraules dures contra Esquerra. Ha acusat a Aragonès de falta de lideratge, de presentar propostes que atenten a la intel·ligència i de maniobrar a Madrid per aprovar els comptes de Catalunya. Se l'ha deixat una porta oberta per les pròximes hores. Una rectificació d'Aragonès sobre el Hard Rock.
Vostè vol o no vol que es faça aquest macrocasino? Aquesta és la pregunta, no és una altra. I li dic, si vostè no vol, nosaltres estarem al seu costat per construir juntes aquesta solució.
La resta de l'oposició ha carregat durament contra el projecte de pressupostos per mantenir 200 organismes autònoms amb dependència del govern. Alejandro Fernández, Partit Popular.
Diuen allò de Madrid ens roba, però han creat aquí una administració elefantiàsica per col·locar amics, familiars i càrrecs de partit a milers. Tota una indústria política insostenible.
Si els comuns mantenen el seu no i no retiren aquesta tarda la seva esmena a la totalitat, les mirades es dirigeixen a Aragonès i quin moviment farà. Albert Batet, de Junts, li ha demanat eleccions ja.
El que hauria de fer és rectificar i convocar eleccions. El país no pot esperar ni un minut més. Així no es governa un país.
Hores d'ara, aquest migdia, sol hi ha una certesa, i és que la política catalana continua atrapada en el risc de l'últim minut de negociació.
Últim minut que es quedarà resolt d'aquí a no pas gaire. A les 3 i mitja de la tarda, la presidenta del Parlament, NR, ha ajornat la votació de les esmenes a la totalitat dels pressupostos fins 3:45, al·legant que cal donar marge als diputats per poder assistir al ple. I és que en cas que el govern hagués exercit el torn de rèplica aquest matí, la votació estava prevista ja per la tarda. La decisió d'R és significativa perquè només uns minuts abans, la diputada no adscrita, Cristina Cassol, que estava al grup de Junts, ha dit que votarà en contra de les esmenes a la totalitat i, per tant, deixa la tramitació dels comptes a només un vot. Es dona la circumstància que a l'hemicicle hi faltava també el diputat de Vox, Sergio Macián. En cas que s'hagués votat, els comptes s'haguessin tramitat amb un empat a 67 vots. En cas d'empat, les iniciatives decauen. La solució, doncs, definitiva d'aquí una hora, a 3:45. Doncs ja us explicaré veurem més endavant com acaba aquest culebrot dels pressupostos de la Generalitat de cara a aquest 2024. Ara t'explico que l'estat de dret a Espanya està en perill. Amb aquesta alerta, jutges, fiscals, advocats de l'Estat i inspectors d'Hisenda han fet pinya aquest matí a Barcelona en una iniciativa inèdita i que neix amb la voluntat d'estendre's per la resta d'Espanya amb l'objectiu de defensar l'estat de dret. L'acte de presentació d'aquesta plataforma s'ha fet a la Universitat Abat Oliva Ceu i ha consistit en una lectura, la lectura d'un manifest i un debat entre la catedràtica de Dret Constitucional, Teresa Freixas, i el vocal del Consell General del Poder Judicial, José María Macías. Ha seguit tot l'acte la Yolanda Canales.
A partir del pacte de professionals en defensa de l'estat de dret es crearà un comitè de coordinació amb l'objectiu de traslladar a la societat civil, nacional i internacional la importància dels valors constitucionals de legalitat, seguretat jurídica o separació de poders que ara diuen estan en risc a Espanya. De fet, des de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus ha deixat clar que l'objectiu és unir forces davant la crisi de l'estat de dret a Espanya, que es deu a l'atac que fins i tot des del govern central s'està llançant contra jutges i fiscals, però també el precedent inacceptable afegit de perdonar delictes de corrupció o terrorisme.
El discurso político actual, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, está tensando el sistema mediante el ataque a fiscales y jueces, también incluso desde el propio gobierno, trasladando a la opinión pública la imagen distorsionada de que actúan de forma parcial, interesada, con fines espurios y con unos inexistentes intereses partidistas.
Al seu torn, el portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura a Catalunya, Pablo Baró, diu que s'ha traspassat una grandíssima línia vermella amb la llei d'amnistia, que ha recordat s'ha anat moldejant en funció de la causa judicial que afecta els dirigents independentistes. L'amnistia, en definitiva, té noms i cognoms, i això la fa molt perversa. L'estat de dret està en una perillosa pendent i alerta que el que es pretén és assenyalar a jutges. Ha recordat que l'instructor del procés, Pablo Llarena, va haver de portar escorta i es feia aquesta pregunta.
¿Ese es el futuro que queremos tener en este país? ¿Otra vez volver a tener jueces amenazados y con necesidad de escolta por culpa de todo esto? Es que no sé, por eso he dicho antes que el Estado de Derecho pues está deslizando por una pendiente un tanto peligrosa, y desde luego que es que entre todos tenemos la obligación de acabar con estos intentos de... Porque en el fondo son intentos de amedrentar al Poder Judicial.
Fins a 8 associacions que representen a jutges, fiscals, inspectors i lletrats formen part d'aquest pacte. En total, uns 5.500 professionals.
Yolanda, continuem parlant de temes relacionats amb la justícia, però des d'un altre vessant, i és que posar setge als lladres multireincidents continua sent una assignatura pendent de totes les institucions implicades. Ajuntaments, autonomies, policies i jutges coincideixen en que s'ha de modificar i endurir la legislació perquè, per exemple, robar un mòbil pugui suposar l'ingrés a presó. I és que dins d'un mòbil hi ha molts casos, i en molts dels casos, mitja vida del seu propietari. I fes atenció a les xifres, per exemple, de la ciutat de Barcelona, perquè són espectaculars, per dramàtiques, eh? El nombre de lladres multireincidents detectats va créixer d'un 22% l'any passat. La policia va identificar 526 multireincidents, dels quals en van detenir 487. Xifres més que alarmants i que reclamen solucions. Arran en COPE Catalunya i Andorra n'hem parlat amb la degana de la Facultat de Dret de l'Abat Oliva Ceu, Maria Jesús Pesqueira, en què ha parlat la Yolanda Canales.
I el problema, segons Maria Jesús Pesqueira, és que no s'està apreciant la multireincidència perquè es tenen en compte uns requisits que són inassumibles. Ha posat com a exemple que s'està confonent amb el delicte continuat. Per això, la proposta que ha presentat el Col·legi d'Advocats és que retiri l'exigència actual que obliga que la suma de les quanties sostretes en tres delictes lleus sigui superior als 400 euros. Per Pesqueira, seria suficient que la persona detinguda hagi comès tres delictes lleus i hagi estat condemnada. Així diu, ja es milloraria i molt, i hauria també un efecte dissuasori.
Però simplement, només amb aquesta millora, ja trobaríem que seria una finalitat dissuasòria, perquè ara el que tenim és com un efecte llamada, que saben que aquí no passa res, que aquí un pot estar entrant i sortint del jutjat, que mai passarà res. Llavors, aquesta és una mica la idea, no endurir les penes, sinó al final crear aquest efecte dissuasori de que la llei es compleix.
S'ha de tenir en compte que a hores d'ara el robatori de telèfons mòbils és el tipus de furt més freqüent. En aquest sentit, Pesqueira demana que sancioni d'acord amb la gravetat. És a dir, no només que es tingui en compte el valor pròpiament de l'aparell, sinó que al mòbil hi ha dades de gran valor. De fet, ho ha il·lustrat amb un "i tenim la vida".
El furt del mòbil no equival a qualsevol altre furt, sinó que nosaltres considerem que les dades que hi són tenen un valor superior als 400 euros que estableix el Codi Penal per establir si és delicte lleu o menys greu. Llavors sí que nosaltres hem interessat que també es penalitzi amb penes de presó d'un a tres anys. No és un enduriment de les penes, sinó que jo considero més que és adaptar-ho a l'evolució de la societat.
No es tracta tant d'endurir les penes, ha dit, sinó simplement d'adaptar-se a l'evolució de la societat. Ja ho escoltàvem. A Barcelona, només l'any passat, la policia va detenir 25 delinqüents en 893 ocasions. Entre tots acumulen 1.423 antecedents, la majoria per delictes patrimonials, furts i robatoris amb violència i intimidació. Aquestes persones van ingressar a la presó 124 vegades, però la majoria no van estar entre reixes més de 2 mesos.
De lladres multireincidents, de la problemàtica que això suposa per a la seguretat ciutadana, en volem parlar ara amb el senyor Eugenio Zambrano, que és representant del sindicat CESIF. Senyor Zambrano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Del sindicat CESIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Yo hablaba hace unos instantes, hablamos de las cifras de la multireincidencia, que ha crecido muchísimo en Barcelona, un 82%. Las cifras del año pasado se tenían identificados 526 reincidentes, de los cuales se detuvieron 487. A ver, Eugenio, señor Zambrano, son cifras más que alarmantes.
Pues sí, como vemos, esto es un dato objetivo,
sí.
Que es indiscutible, o sea, esto nadie lo puede discutir, como tampoco nadie puede discutir que en el barómetro municipal pues la seguridad siga siendo la principal preocupación de los ciudadanos de Barcelona. Y lo cierto es de que esto no mejora ni va a mejorar si realmente no se desarrollan las políticas públicas,
claro,
en seguridad y se modifica el actual modelo policial, que como vemos lo que implementó Ada Colau, cogobernada en la ciudad con Culboni, y ahora en el último mandato, pues igual.
Uh-huh.
Pues vemos que esto no ha funcionado, no está funcionando, y esto, pues claro, evidentemente se tiene que revisar.
Claro, la policía, los Mossos, la Guardia Urbana, hacéis vuestro trabajo, pero luego están las leyes, que las leyes son las que tenemos encima y no acaban de funcionar para castigar a estos reincidentes. Es un clamor popular, un clamor entre todos, de que se cambie esta legislación, ¿verdad, Eugenio?
Sí, es un clamor, pero no, son muchas variables.
Sí.
Son muchas variables las que nos han llevado a que Barcelona sea la ciudad donde más delitos y donde la criminalidad es más alta a nivel de España, y una de las principales a nivel europeo. Si vemos que a nivel de España las leyes son las mismas en todo el territorio español, nos tenemos por qué preguntar por qué aquí se ha creado un microclima propicio y bueno para los delincuentes y escogen Barcelona como la ciudad para venir a delinquir, cuando la ley es igual en todo el territorio español. Por lo tanto, si partimos de la base que la legislación es la misma, ¿vale? Algo se está fallando en esta ciudad o en Cataluña, ¿no? Esa es la primera cuestión que deberíamos de revisar. Evidentemente, y ahí hablaríamos ya profundamente de lo que es el modelo policial, que es un modelo fracasado, ¿no? Luego, pues claro, claro que es verdad, ¿no?, que hay que modificar la ley, hay que modificar el Código Penal, hay que endurecer más las penas. Piense usted que, por ejemplo, delitos como el delito de atentado a agente de la autoridad, pues se debe de revisar y se debe de castigar con más pena. No puede ser que salga gratis a una persona, ¿vale?, pues atentar contra un agente.
Claro.
¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, los índices, por ejemplo, ahora mismo de siniestralidad laboral por atentados y agresiones a agentes de la policía ha crecido disparatadamente. ¿Por qué? Pues porque le sale gratis, en este caso, al malo, ¿no?, al que va con mala fe y no respeta, en este caso, a la autoridad. Y el principio de autoridad, evidentemente, el gobierno de Colau y el de Culboni se lo han cargado en esta ciudad de Barcelona.
En este sentido, y tú que estás dentro de la Guardia Urbana como representante del CESIF, ¿la Guardia Urbana en general está bien dotada en todos los sentidos, en cuanto a suficientes agentes, en cuanto a suficiente material para combatir la delincuencia que tú nos alertabas que va creciendo cada día más en Barcelona, Eugenio?
Bien, pues mire usted, le agradezco que haga esta pregunta, ¿no?, porque también es otra variable importante, ¿no?, para poder combatir la criminalidad que está padeciendo los ciudadanos en Barcelona y que estamos padeciendo también directamente también la policía. Hacen falta más recursos humanos. Es una gran hipocresía que este gobierno dijo que iba a incrementar en la primera legislatura, ¿no? En 1000 agentes. Lo que no habló, no le dijo a los ciudadanos, de que en estos 1000 agentes estaba también la reposición, o sea, dígase, los agentes que se van jubilando. Si tomamos los datos de cuando Colau cogió el Ayuntamiento de Barcelona, que estábamos en 2.900 y de agentes, y ahora estamos en 3.400, que no llegamos, eso es lo que ha aumentado. O sea, que de alguna manera incumplieron todos ellos el contrato social, que era su contrato, que era el programa electoral, y engañaron a los ciudadanos. Claro. No se ha incrementado la plantilla. Hacen falta más recursos humanos. De hecho, estamos teniendo recortes de plantilla porque tenían que haber convocado más plazas que estaban pendientes, y como están ajustando el presupuesto, han ajustado y han quitado pues 25 plazas, que puede parecer que no sean nada, pero son, ¿no? Hacen falta más policías. Claro. Barcelona necesita una plantilla de 4.000 agentes y estamos en 3.400. Mire, como dato muy importante, que todo ciudadano debería de conocer, en la época preolímpica, que no era la Barcelona que hoy es, ¿vale? Uh-huh. Estaba Barcelona en la época preolímpica con 3.500 agentes. Con esto ya lo digo todo. Hemos y cuando ido... los recursos materiales, claro, pues evidentemente... nos faltan recursos materiales.
Claro. Acabamos ya, señor Zambrano. Una última cuestión. Relaciones entre la, cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de relaciones entre Guardia Urbana y Mossos de Escuadra. Ahora mismo, ¿funciona esa unión, ese ir a por todas entre los dos cuerpos policiales?
Bien, mire usted, entre los cuerpos policiales, entre los profesionales de la policía, no tenemos problemas. No hay problemas entre Mossos y Guardia Urbana. El problema es una cuestión política. Cuando digo que se tiene que revisar el modelo policial en Barcelona, precisamente lo que estamos hablando es de que la policía Guardia Urbana de Barcelona, que es el primer productor dentro de los diferentes operadores que hay en seguridad, es el primer productor en seguridad. Somos los que más detenciones hacemos, somos los que damos la primera respuesta. Por ello deberíamos de ser la Policía Integral de Barcelona, ¿vale? La Policía Integral de Barcelona, que asumiese todas las competencias, tiene que ser la Guardia Urbana. Ya tenemos las competencias. Pero aquí es donde está la riña política, entre la Generalitat y el Ayuntamiento. Bueno, unos quieren acaparar más y los otros no quieren hacerlo para que no se les castigue tanto en el barómetro municipal como es el propio Ayuntamiento. Pues, pero los dos tienen esa responsabilidad en seguridad y eso enrarece la situación. Por ejemplo, lo hemos vivido ahora mismo cuando los Mossos, por directrices políticas, pues dice que la Guardia Urbana no se inmiscuya en investigaciones, ¿vale?, de narcopisos y del tema de la droga, que es ahora mismo lo que está más en auge.
Esperemos, Eugenio.
A quien daña es a Ciudadano, no a nadie más que a Ciudadano.
Muy bien. Eugenio Zambrano, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo, solo desear que estos enfrentamientos políticos pues no repercutan más entre cuerpos de seguridad, que son los que realmente lucháis y procuráis porque los ciudadanos de Barcelona y de toda Cataluña y los que nos visitan pues puedan circular por Barcelona con tranquilidad. Eugenio Zambrano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa.
Ja sempre costat el tema de la seguretat ciutadana, des de les multireincidents. Fem una petita aturada, 2 minuts, publicitat, i després coneixerem quina és la capital del món del còctel creatiu i quines activitats hi han previstes. No marxis, eh?
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mar Puerto Barcelona és des de demà i fins diumenge la capital del còctel creatiu. Es tracta d'un esdeveniment promogut per les 50 cocteleries més rellevants de la ciutat, on lluiran tots els seus còctels. És així, oi?
Sí, a més, un esdeveniment així és la primera vegada que es fa i l'objectiu és convertir Barcelona en una ciutat referent de la cocteleria i posicionar-la així com a referent internacional. Sobre què es farà, ens ha parlat el director d'operacions de l'esdeveniment, Christian Weiss.
És un evento de 4 dies, donde los 3 primeros días, digamos de jueves a sábado, no hay un emplazamiento físico como tal, sino que el emplazamiento físico es toda la ciudad de Barcelona y más concretamente las coctelerías que están en la ciudad de Barcelona. Entonces cada una presentará una propuesta de un cóctel y varias actividades a poder desarrollar en los espacios. Podremos encontrar todas las coctelerías participantes distribuidas por diferentes distritos de Barcelona y viendo las diferentes actividades que cada una propone. Y finalmente, pues terminamos con este gran fin de fiesta que será en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, donde haremos esta unión entre todos y el cliente final de Barcelona podrá conocerlas a todas juntas y sobre todo entender que al igual que pasa con los restaurantes, también existen categorías de coctelerías. No estamos todas dentro del mismo saco. Pues hay desde coctelerías clásicas, de autor, de hotel, speakeasy, etcétera, etcétera, etcétera.
Però quins còctels són els més demandats? Hi ha diferència, per exemple, entre generacions en quant a gustos i preferències? Això també és el que li hem preguntat i sembla ser que sí.
Al final ahí hay cócteles para todos los gustos. Yo creo que es un tema tendencia que cada vez se consume más y más cócteles. Y ahí pues te diría de todos, pues desde los más clásicos como Dry Martini Old Fashion hasta los más populares como Mojito, Moscow Mule, Espresso Martini o Porter Martini, etcétera, etcétera. Generaciones, anteriores, pues consumen de coctelería más clásica, ¿no? Lo que decíamos ahora, eso que es como Dry Martini, Old Fashioned, Whisky Sour. Y las nuevas generaciones, pues van por un tipo de sabor más fresco, afrutado, incluso de menos graduación alcohólica.
Per tant, 4 dies que seran una oportunitat per impulsar un tipus d'oci més creatiu i responsable amb un preu dintre de tot popular.
Et parlo ara del SOS del petit comerç català. El sector alerta que està en davallada i és que en 2 anys han desaparegut de Catalunya 4.700 establiments. Els comerciants expliquen que quan has pagat el lloguer, que no para de pujar, els subministraments i a vegades les nòmines queden molt poc remanent i molt poc de benefici. La imatge del centre de moltes ciutats és desolador. Locals tancats perquè els lloguers passen dels 1.500 euros o perquè no hi ha relleu generacional. No és el cas, per exemple, de l'Àxel Pagant, propietari d'un comerç d'articles de pell a la ciutat de Lleida, que està terrena en COPE Catalunya i Andorra amb el Sergi Tor.
4 generacions d'una mateixa família obrint cada matí una botiga de bosses de mà i articles de pell al carrer Carme de Lleida Ciutat a l'eix comercial, envoltat ja de franquícies que ensenyen la nova fotografia de les àrees comercials de les ciutats. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, el propietari de la botiga La Parada, Àxel Pagant, ha explicat que el factor diferencial i atractiu del seu establiment és el tracte personal amb el client.
És important per nosaltres el tema de ser molt especialistes amb el nostre article, i també això que dèiem de l'atenció al públic, del poder provar-lo, tenir-lo a les mans, saber què és el que tens exactament en ment i poder-ho trobar a la botiga.
El canvi comercial és estructural. Vendes online i més franquícies multinacionals arraconen el petit comerç que lluita per sobreviure a la nova realitat. Pagant admet la dificultat de futur.
Portem ja 4 generacions. Quatre generacions, sí, des dels besavis. Si tenim la certesa de poder continuar molts més anys. Avui en dia és el que en dèiem, tenim un panorama de constants canvis, de diferents formes de comprar, de noves tendències, de nous hàbits dels compradors, que és més incert tot, sí.
I el tancament de petits locals també té una conseqüència en l'urbanisme de les ciutats. Carrers amb baixos comercials tancats, que queden més foscos i més tristos, que devaluen els immobles privats i que generen una sensació de deteriorament. Un problema actual de difícil solució, i és que cada tancament d'un local és una llum que s'apaga.
Aquest dimecres estem fent una radiografia aquí a COPE Catalunya i Andorra de com està la situació del petit comerç a Catalunya. Volem saludar el senyor Daniel García, que és president de la Confederació del Treball Autònom de Catalunya. Senyor García, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, particularment, tinc la impressió que aquest petit comerç a Catalunya va en davallada, la radiografia que estem fent avui així ho indica. Vosaltres crec que també heu fet una fotografia d'aquesta situació. Coincideix amb aquesta percepció que t'estic comentant, Daniel?
Sí, sí, totalment. Bueno, és una fotografia que es pot extrapolar a moltes ciutats de Catalunya i de la resta de l'Estat. Mm-hmm. El canvi de paradigma del consumidor ha canviat. Vull dir, amb la immersió o la incursió del comerç electrònic, doncs fa que, bueno, els hàbits de consum hagin canviat. I això comporta també, i això no és nou d'ara, vull dir, això si recordem a partir de la crisi de l'any 2008, ja es veien als eixos comercials de les grans ciutats, doncs botigues que estaven tancades. Però vull dir que això no és un problema que tenim puntual, sinó que és un problema estructural dels nous hàbits de consum.
Clar. Escolta, Daniel, passees per qualsevol gran ciutat o mitjana ciutat de Catalunya i veus carrers amb molts locals buits on abans hi havia una botiga, no? És un problema, aviam, de lloguers, que són molt, molt cars, de competència, de les grans superfícies, o també que no hi ha un relleu generacional, que no hi ha molta gent que es vulgui dedicar, doncs això, a la botiga, al comerç, al petit comerç.
Sí, nosaltres el que hem detectat que és la tempesta perfecta. Per un cantó hi ha els lloguers, que ara a mitjana estem parlant de ciutats com Sabadell, Terrassa, Granollers, estem parlant de lloguers de mitjana de 1.500 euros. Clar, quan has de facturar per fer front al teu lloguer, fer front a l'electricitat i a aquestes despeses per portar a terme el teu negoci, que et quedi un remanent per poder que sigui una oferta suficientment atractiva per tirar endavant aquest negoci. Això també fa que després de la pandèmia, moltes persones que són molts autònoms, que tenen el comerç, doncs, d'alguna manera diuen, ni aguanto el que puc, clar. I ara quan pugui ja estigui a l'edat de jubilació, en jubilo, i clar, això, la seva família, aquest relleu generacional, no continua amb aquest negoci, perquè és el sacrifici que comporta. A part de que també hi ha una part de botiguers, doncs, que els seus fills han estudiat, tenen formació elevada, o es dediquen a un altre sector i no volen continuar amb la tradició familiar.
Clar. Per frenar aquests tancaments dels que en parles, poca cosa es pot fer, no, Daniel, o què?
Bueno,
és complicat, no? Vull dir...
És molt complicat, perquè no és un problema dels botiguers únicament, vull dir, és un problema que ja el món ha canviat des de la pandèmia.
Sí, sí.
I ens hem d'anar adaptant als nous temps. I com ens adaptem a aquests nous temps? Doncs digitalitzant els negocis. Vull dir, els negocis, han d'estar, aquells negocis, aquell petit botiguer, aquella botiga, que ha d'estar físicament moltes vegades, no? Perquè hi ha gent que li agrada i és un tema molt vocacional, però també ha d'estar al comerç digital i poder tenir aquesta web, aquest posicionament web, perquè persones d'altres indrets de l'Estat o del món puguin comprar el seu producte, que potser està a un petit poble o una petita ciutat de Catalunya. I això com es fa? Doncs formant els botiguers i després també ajudant doncs amb aquesta digitalització dels negocis. Pensem que hem de veure això com una inversió, perquè imaginem les ciutats sense botigues. Vull dir, recordem el paradigma quan estàvem a la pandèmia, que ciutats buides, fantasmagòriques, no? Vull dir, tot el que no invertim ara en seguretat perquè els negocis puguin continuar, sobretot aquell petit botiguer, ho haurem d'invertir en seguretat, perquè això ja s'ha vist que en aquelles ciutats, nuclis antics on abans hi havia molta botiga, que ara cada cop hi ha menys botiga, doncs s'ha demostrat doncs, que després circula molta menys gent i són ciutats més insegures.
Amb totes aquestes situacions que ens posa sobre la taula, Daniel, les perspectives per aquest 2024 quines són per al comerç autònom? En pitjor, Continuant de ballada...
Bueno, vull dir, sí, bueno, les dades parlen per si soles. Vull dir, els autònoms han augmentat en aquest any respecte a l'any passat, i cada cop tenim més autònoms. Clar, això és bo o dolent, depèn si els autònoms facturen o no facturen. Clar, tu pots tenir molts autònoms, però si facturen poc, doncs és precaritzar el mercat laboral. Però el que nosaltres veiem és que estan augmentant els autònoms, gent que està, bueno, de vegades per un tema vocacional vol liderar el seu projecte professional, però sí que veiem que creix en tots els sectors, menys en el comerç. Inclús creix en hostaleria, també. Però en el comerç també és veritat que hi ha les grans cadenes de distribució poden fer, tenen marges més amplis, poden fer front als lloguers més elevats, i finalment és el que veiem, no?, que a petites ciutats o a les ciutats de les grans, a les ciutats, els seus comerciants de les ciutats, veiem que moltes vegades estan les mateixes botigues. I clar, això realment és un problema també, perquè
és desmotivador, no?
I és molt desmotivador, vull dir, això aquí, que s'hauria de fer, doncs, això.
Aquí, Daniel, també tenim un paper molt important els consumidors, tots plegats, no? Vull dir, hem d'apostar per comprar pel petit comerç que el tenim aquí al costat de casa, no sempre anar a la gran superfície, i, escolta, també col·laborar, no?, en que el petit comerç pugui viure, no? Que si no...
Totalment. Hem de fer campanyes i hem de tenir la nostra responsabilitat com a consumidor. Mm-hmm. Ara me'n recordo aquella portada del New Yorker on hi ha un venedor de, em sembla que és Amazon, que li porta un llibre a una persona que té una llibreria just al costat, no?, quan aquella llibreria està justament tancat perquè el veí no el compra. Yeah. Vull dir, tenim tots una responsabilitat, doncs, de tirar endavant i tenir una societat més qüestionada i més justa, que finalment, doncs, es beneficia.
Es beneficia tots plegats, no?, perquè hi ha espai per tothom, per la gran superfície, per el comerç electrònic i també pel petit comerç. Hem de repartir una mica el pastís per a tots, Daniel García, president de la Confederació de Treball Autònom de Catalunya. Gràcies per atendre's aquest dimecres, bona tarda, i endavant amb el petit comerç,
Vinga, gràcies a vosaltres.
Recte final ja del migdia, Cope Catalunya Andorra. Com sempre, obrim espai per als esports. Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Carlos.
Cara de satisfacció per als seguidors del Barça, eh?
Sí, home. Sí, per fi una ressaca dolça després d'una nit europea pel Barça. 3-1 al Nàpols, el Barça 4 anys després, classificat pels quarts de final de la competició. A veure què toca divendres al sorteig. Avui tenim Atlètic de Madrid-Inter amb 1-0 per l'Inter de l'anada i Dortmund-PSV amb 1-1 del partit d'anada. També protagonisme avui per l'Espanyol, perquè acaba de finalitzar fa un moment la presentació de Manolo González com a nou entrenador. El sentirem amb ell i també a Gara Garza, el director esportiu, que ha donat explicacions de la destitució de Ramis. I hem quedat per parlar també amb Carles Duran, l'entrenador del Joventut, de la Penya, que demà juga quarts de final d'Eurocup a París a partit únic.
Molt bé, tot això, 3:05, no us ho perdeu, Esports Cope, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I a les 7 en punt, Montse Rodríguez i la seva linterna, que ja està poc a poc encenent. Bona tarda, Montse.
Què tal, Carles?
Estem parlant avui dels lladres multireincidents, la inseguretat, i tu te'n vas, no és Barcelona, que sempre parlem de Barcelona, anem cap a l'Empordà.
Al Baix Empordà, concretament, perquè els municipis estan acordant esforços per sumar esforços amb la Fiscalia per evitar... per enviar a presó els lladres multireincidents. Atenció, Velosada, perquè, per exemple, els Mossos i la policia local de la Bisbal han arrestat ja dos delinqüents i un d'ells ja acumula 50 antecedents.
Quasi res.
Avui li preguntarem a l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà, l'Òscar Aparicio, què passa amb tot plegat.
Molt bé. I també el tema del comerç. Si tu tens un comerciant,
escolta,
que exporta el seu negoci, eh?
Sí, xurreries. Francisco, propietari de la xurreria de Sant Roman a Ciutat Vella, la va obrir l'any 68 i s'ha fet viral, i tota la gent d'Escòria del Sud que ve aquí a Barcelona, que va a la seva xurreria. I ell que ha dit? Doncs mira, me'n vaig jo a Seul i obrirà 5 franquícies de la seva xurreria. Avui el tindrem
amb
nosaltres.
Tot això a les 7, ara continua a migdia Cope. Pilar García Muñiz el segueix explicant tot el que t'interessa.